Bona tarda, són les 6.
Uniseguí, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest dijous, ABBA ha tornat als escenaris. Quaranta anys després de separar-se, els suecs tornaran a actuar durant tot l'any a Londres, però això sí, ho faran de forma virtual. Poc es podien imaginar l'any 1974, quan van guanyar Eurovisió, que gairebé 50 anys més tard els ABBA podrien viure com a públic les seves pròpies actuacions. Ho faran amb hologrames, més concretament amb els avatars, unes reproduccions digitals dels quatre membres del grup, tal com eren precisament a la dècada dels 70. En una època d'atacs informàtics i ciberespionatge, està bé veure que la tecnologia també serveix per tornar a moments que tots ens hagués agradat viure. Alcaldes de l'Alt Pirineu i Aran demanen al govern de la Generalitat que els Jocs Olímpics d'hivern no se celebrin, aprofitant que finalment la consulta no es farà el 24 de juliol. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El govern ha ajornat la votació fins a la tardor perquè la proposta de candidatura amb el Comitè Olímpic Espanyol no està tancada. Encara no se sap quines proves ni quines instal·lacions es farien servir a Catalunya.
Una jove de Bangladesh denuncia a Barcelona un altre intent de matrimoni forçat al seu país d'origen.
I la Generalitat s'ha fet càrrec de la tutela de la noia i de la seva germana per evitar que s'executi aquest casament.
La balena que fa uns dies va anar alliberada després de quedar atrapada amb xarxes a Mallorca ha aparegut morta a les costes de València.
L'animal va ser localitzat aquest dijous a la platja de Tavernes de Valldigna i estava extremadament feble i amb diversos talls a l'aleta dorsal.
I tot i que a Catalunya veure una balena a la costa pot semblar un fet aïllat, cada cop és més comú veure aquests cetacis en aigües catalanes. D'aquí uns minuts ens ho explicarà l'Oriol Giral, que és doctor en zoologia i coordinador de l'àrea de recerca de cetàcia. I pel que fa als esports, Carla Boigues, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça de bàsquet s'enfronta aquest vespre al Gran Canària, el primer partit del play-off de la Lliga CB.
Els blaugranes comencen avui la seva lluita pel títol de Lliga, que busquen amb ganes després de la desfeta a l'Eurolliga. Els líders són líders de la fase regular i, per tant, s'enfronten avui al vuitè classificat.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat aquest divendres i també demà dissabte, però no tant de cara a diumenge. De moment, el que resta de dia, tranquil·litat, sol, núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències, i temperatures que avui pugen una mica respecte a les d'ahir, màximes en general de 25 a 30 graus, amb alguns valors de fins i tot 31 graus a punts a les comarques del Pla de Lleida i també Terres de l'Ebre, bàsicament interior també de Tarragona. Demà dissabte, un temps idèntic al d'avui, però amb temperatures una mica més altes. Per tant, parlaríem màximes de 26 a 32 graus, ben bé, calor i a més amb una mica de xafogó a la costa. La tramuntana que ha bufat aquests últims dies a la Costa Brava demà pràcticament desapareixerà del tot. I diumenge tenim alguns canvis, sobretot de cara a la tarda. Diumenge les temperatures es mantindran o baixaran lleugerament. Baixarien més de cara a la tarda i és que a la tarda a la meitat nord creixeran núvols que les comarques del Pirineu i del Prepirineu donaran ruixats i també alguna tronada. Per tant, cap de setmana calorós, però res a veure amb les altes, altíssimes temperatures del passat cap de setmana amb més sol dissabte i amb alguns rossets de mitja tarda de cara a diumenge.
Davant l'anunci que la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern s'ajorna, moltes de les veus que no volen que els Jocs se celebrin han aprofitat per tornar a demanar que el govern es faci enrere i no presenti candidatura, entre ells alcaldes com el de la Seu d'Urgell o el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda. Als micròfons de Ràdio Estel hi ha passat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, que ha assegurat que amb l'actual pla de govern no té cap sentit celebrar uns Jocs.
Jo crec que és una decisió encertada d'ajornar-la fins que ben bé el projecte tècnic doncs, acabi d'estar definit. Si no, també era una mica difícil d'anar a fer una consulta quan una part important de la candidatura, com és on es celebraran les proves, doncs, no està clar a dia d'avui.
D'altra banda, el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Xia, ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de prendre aquesta decisió.
Jo penso que és una marca més i una mostra més de que donarem una impressió dels que defensem els Jocs Olímpics d'inestabilitat.
Aquí tampoc li ha sorprès l'anunci de la Generalitat, ha estat a les institucions de l'Aran. L'alcalde de Viala, Joan Antonio Serrano, ha dit que tants desacords per definir la candidatura ja feia preveure que acabaria d'aquesta manera i ha lamentat que el govern no hagi aprofitat per anul·lar-la definitivament. L'alcalde ha dit que donaran suport al que digui el COE.
Nosaltres l'important és que el tirin endavant els jocs. El que digui el COE, nosaltres ho acceptarem segurament sense cap mena de problema. Nosaltres enteníem que no feia falta consulta. Els Jocs Olímpics és una gran oportunitat pel Pirineu i especialment per la Vall d'Aran i continuem amb aquesta línia. Després, escoltin, les baralles polítiques d'una comunitat o d'una altra, etc. Doncs, bueno, l'únic que fan des del nostre punt de vista és enredar la situació.
I també s'hi ha referit a estar Pau Lozano, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que ha titllat tota la situació de despropòsit.
Tot plegat és un despropòsit. A nosaltres ens dona la impressió que estan jugant amb el Pirineu i que no hi ha aquí cap tipus de projecte. És una candidatura que fa aigües i nosaltres el que demanem és que deixin de fer el ridícul, que deixin de jugar amb el Pirineu.
Des de la plataforma també critiquen que el govern no sigui neutral en la campanya que fa a favor de la candidatura olímpica.
La consulta es posposa fins a la tardor, tot i que encara no se sap fins quin dia exactament. Avui el president de la Generalitat havia de firmar el decret per fer oficial la votació, però ha decidit no fer-ho perquè encara no s'ha formalitzat la candidatura.
La consulta del 24 de juliol ha quedat ajornada fins passat l'agost. El desencadenament de tot plegat ha estat el desacord amb l'Aragó, que ha fet saltar per als aires el calendari de la Generalitat. El govern ha pres aquesta decisió perquè no veu factible fer una votació quan Catalunya encara no sap quines disciplines acollirà ni en quines instal·lacions, ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, des del Palau de la Generalitat.
Hem decidit posposar les consultes. Les persones que han de votar han de tenir tota la informació en relació a aquesta candidatura olímpica. Per això el president avui no signarà el decret de convocatòria de la consulta, encara. De fet, ja el teníem a punt. I que quedi clar que el govern continua compromès amb aquestes consultes, continua compromès que el territori voti.
Ni aquest ajornament ni el trencament amb l'Aragó fa tirar per terra, ni molt menys, la voluntat que té el govern de Catalunya de tirar endavant amb la candidatura. Tot el contrari, veu molt bona sintonia amb el Comitè Olímpic Espanyol. Malgrat tot, però, manté el compromís que si l'Alt Pirineu i l'Aran diuen que no als Jocs, el govern retirarà la candidatura.
El Consell de Garanties Estatutàries, l'òrgan consultiu que ha de donar resposta a la petició de Vox, PP i Ciutadans sobre si el projecte de llei del català a l'escola respecta als principis constitucionals, únicament treballa per donar resposta a aquest dictamen. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, a hores d'ara no té pendent fer cap altra resolució.
El projecte de llei sobre el català no està a la cua d'espera perquè el Consell no té cap altra petició damunt la taula. El ple de l'òrgan està centrat únicament a donar resposta a la consulta que van fer els tres partits a la dreta. Tot i que estigui centrat només en aquesta tasca, això no vol dir que emeti una resposta abans del termini que té el govern per contestar la sentència del 25%. Com en totes les peticions que reben, segons expliquen en aquesta emissora, tenen un termini de fins a 7 dies per respondre, ho poden fer abans o no, i aquest cas no el veuen com excepcional.
Gràcies, Judit. I la nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, assegura que el gran objectiu del seu mandat serà reactivar l'independentisme i posar una data a l'horitzó per assolir la independència de Catalunya.
En una entrevista del programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, Feliu ha sentenciat que actualment els partits independentistes no sembla que tinguin un projecte per assolir la independència i ha posat la responsabilitat en la societat civil.
Que la gent entengui que no ho tenim tan lluny. O bé ens quedem aquí amb la repressió que cada dia veiem de l'Estat espanyol, o bé ens aixequem. I els únics que sembla que no sapiguem que això és possible som nosaltres. Perquè de l'altra banda ho tenen molt clar, que sí que anem en sèrio, o sigui, que ens ho agafem seriosament. Voldria que la gent es fes una idea de com estem sentint aquesta setmana al Congrés de Diputats.
Feliu ha demanat impulsar una llista cívica per declarar la independència des del Parlament de Catalunya sense un partit polític, a més de 300.000 signatures i amb una gran mobilització prèvia que faci negociar l'Estat espanyol.
El Ministeri de Sanitat ja xifra 98 els casos positius de verola del mico a l'estat espanyol.
Segons l'última actualització de Sanitat, en són 14 més que ahir. En total, l'Institut Carlos III ha rebut 200 casos sospitosos, dels quals 102 s'han descartat. Per cert, que la Comunitat de Madrid ha anunciat que s'ha registrat un cas de verola del mico en una dona. Pel que fa a Catalunya, el Departament de Salut va confirmar aquest dijous els 4 primers casos de verola del mico a casa nostra.
I us ho dèiem en titulars, una jove de Bangladesh denuncia a Barcelona un altre intent de matrimoni forçat al seu país d'origen. La Generalitat s'ha fet càrrec de la tutela de la noia i també de la seva germana per evitar que s'executi el casament. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Fons policials confirmen en aquesta casa que els agents encarregats del cas estan investigant els pares de les noies. Segons relata La Vanguardia, que ha donat més detalls del cas, la jove ha anat a comissaria de Barcelona per por a que li passés el mateix que les germanes pakistaneses de Terrassa que van ser assassinades. Segons el diari, la noia ha assegurat haver-se negat a casar-se i els pares l'haurien amenaçat. En manifestar-li als agents el risc que corria també la seva germana en cas que ella no ho fes, la Degaia les té sota tutela. La portaveu de l'Associació de Treballadors i Treballadores Pakistaneses, Sajra Javed, ha explicat que cal tallar aquestes arrels. Són declaracions del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
No és un problema del país sencer, sinó societat, o sigui, no tot el país és així, sinó hi ha costums arrelades a la societat des de fa milers d'anys i hem de treballar des de sota, des d'arrels, hem de tallar aquests arrels.
El concepte d'honor, que significa respecte als altres, cap als altres, és molt important i molt arrelat a algunes societats com la pakistanesa. Per això, Javed ha explicat el xoc que suposa per les famílies quan les filles marxen a un altre creixen a un altre país amb diferents costums a les del Pakistan.
Nenes que venen de fora o nosaltres que venim de fora comencem a agafar costums d'aquí i genera un conflicte bastant important i costa molt d'entendre dintre de la mateixa família. I llavors, alguns cops que passa, acaba en violència. Pensen, els pares tenen aquesta sensació que els fills són rebeldes, que els hem d'educar bé, i com que saben que aquí no tenen les mateixes eines que tindrien al país d'origen perquè allà tenen més xarxa, doncs molts cops volen tornar a...
Segons les Nacions Unides, cada any hi ha 5.000 assassinats d'honor. D'aquests, 1.000 passen al Pakistan.
Gràcies, Sílvia. I a Catalunya, la Confederació Hidrològica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua han obert un expedient per sancionar la central nuclear d'Ascó pel vessament d'oli al riu Ebre.
Els dos organismes han iniciat un expedient informatiu per determinar l'impacte que ha tingut la fuita d'oli apareguda al riu Ebre aquesta setmana. Després de les primeres inspeccions, es desconeix el volum d'oli vessat, però no s'ha identificat cap impacte ambiental. El retard per localitzar la fuita s'ha donat perquè es tractava d'una màquina en desús.
Detingut l'actor Luis Lorenzo i la seva dona acusats d'assassinar la tieta de la dona enverinant-la. L'actor és conegut per haver aparegut com a secundari a sèries com La que s'avecina o El comissario.
Segons detalla el Confidencial, el matrimoni va convidar la víctima a casa seva fa un any i la seva visita es va allargar més del compte. Això va despertar les alarmes del germà, que intentava contactar amb ella sense èxit. Per això va presentar una denúncia per desaparició a la Guàrdia Civil. Els agents van anar a casa de l'actor, però ell no els va deixar passar. La víctima tenia demència i el juny del 2021 va morir a casa del matrimoni. L'autòpsia va revelar que la dona hauria mort enverinada. La víctima, tieta de la dona de l'actor, hauria fet hereus d'un pis i unes terres a la parella mesos abans de morir.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 14 lladres amb un centenar d'antecedents per robatoris. Els delinqüents actuaven sobretot en zones turístiques i l'operació forma part del pla Tremall contra la multireincidència.
El pla consisteix en enviar agents de la Policia Catalana i de la Guàrdia Urbana de Barcelona a zones amb més turistes. Gràcies a l'operatiu, els agents de Paisà van poder detenir 14 lladres reincidents. A 8 d'ells els van enxampar infraganti i els van poder detenir abans que marxessin del lloc dels fets. La policia també va trobar dos lladres especialitzats en robar rellotges que acumulaven 60 antecedents. Aquests dos ja han ingressat a presó.
I atenció a aquesta notícia, uns pirates informàtics van estafar 350.000 euros a l'Institut Municipal d'Informàtica. Ho van fer a finals del 2021 enviant un correu electrònic a l'Ajuntament de Barcelona on es feien passar per un dels seus proveïdors.
Segons ha avançat La Vanguardia, els estafadors es van fer passar per l'empresa Sistemas Informáticos Abiertos. Al correu els deien que havien canviat el compte bancari on cobraven les factures i n'ajuntaven un de nou. El cas es va descobrir a principis del mes de febrer, quan l'empresa proveïdora va avisar que des de finals de novembre no havien rebut cap pagament per part de l'Institut Municipal d'Informàtica.
Punt i seguit.
Fa uns dies es feia viral aquest vídeo. És el moment en què un grup de bussejadors alliberava una balena ja perduda atrapada en unes xarxes de pesca a prop de Mallorca.
Es tracta d'un animal d'uns 9 metres de longitud que estava envoltat de xarxes de deriva. L'animal estava totalment atrapat des de la boca fins a la cua del darrere, passant per les dues aletes pectorals que tenia enganxades al cos. A més, també arrossegava 15 metres més de xarxes, cosa que l'empenyia cap al fons del mar.
Avui hem conegut que aquesta balena ha aparegut morta a les costes de València.
Segons han informat aquest divendres en un comunicat la Fundació Oceanogràfic i la Guàrdia Civil, l'animal va ser localitzat aquest dijous a la platja de Tavernes de Valldigna i estava extremadament feble i amb diversos talls a l'aleta dorsal. Davant el seu estat greu de gravetat, els especialistes han optat per subministrar una injecció a l'animal per evitar que es prolongués el seu patiment.
Tot i que aquí a Catalunya veure una balena a la costa pot semblar un fet aïllat, cada cop és més comú veure aquests cetacis en aigües catalanes.
La costa catalana forma part del corredor de migració de cetacis que cada any viatgen fins al mar de Ligúria per alimentar-se durant els mesos de calor. Per això és possible veure'n sobretot durant la primavera.
Oriol Giralt, doctor en zoologia i coordinador de l'àrea de recerca de cetàcia. Bona tarda.
Bona tarda.
És habitual que es vegin balenes aquí, a les costes de Catalunya?
Sí, sí que és habitual, sobretot ara en els mesos de finals d'hivern, primavera i principis d'estiu. És un episodi que és un fet que es produeix any rere any.
I hi ha alguna part de la costa que sigui que es vegin més, que s'acostumin a veure més, o es van movent? O...
A veure, és algo que estem acabant de veure exactament què fan aquí. I fins ara el que es creia és que és una espècie que està en migració, que passa per davant de la costa catalana anant cap al mar de Ligúria, que està situada a Itàlia. Ara hi sembla que hi ha altres teories que podrien indicar doncs, que alguns d'aquests exemplars s'alimenten a la costa catalana. Llavors és una miqueta difícil de respondre ara mateix si hi ha alguna zona que sigui millor que una altra. De moment el que estem intentant veure és realment doncs, què és el que es fan realment, si realment estan només a migració, si s'estan alimentant o què és el que estan fent.
I quin tipus de balenes podem veure aquí?
Aquí es veu una espècie de balena, que és el rorqual comú, que és la segona espècie d'animal més gran que existeix darrere de la balena blava. I és l'única balena que és resident o que és habitual de veure al Mediterrani.
Deies que esteu estudiant perquè venen aquí. No sé si heu notat que hi ha hagut un increment o que se'n veuen més o més o menys sempre ha estat així, sempre han vingut.
A veure, sempre n'hi ha hagut. Nosaltres ara portem 9 anys estudiant els cetacis que podem veure a la zona del Garraf i des del 2014 a 2013 que vam començar a sortir sempre n'hem vist de balenes. I que és una cosa que s'ha de mirar a llarg termini si realment hi ha uns anys que n'hi ha més o n'hi ha uns anys que n'hi ha menys. És una miqueta difícil de contestar ara així amb una entrevista curteta realment de si és que estan augmentant o no. Els últims estudis que hi ha a nivell del Mediterrani el que semblen indicar és que la població s'estaria reduint. Mm-hmm. Però bueno, això és una cosa que també s'ha d'anar seguint i s'ha d'anar veient si realment és així o no.
I per poder veure-les, quina és la millor manera? És a dir, no sé si és millor des de la costa o agafar un vaixell. Què recomanaries tu si algú vol veure?
A veure, són animals grans que si passen a prop de la costa es podrien arribar a veure des de la costa. S'ha de recordar per això que com qualsevol altra espècie de cetaci són espècies que estan protegides per la legislació espanyola i que hi ha un real decret, el 1727/2007, que estableix què es pot fer i què no es pot fer amb un barco al voltant d'aquestes espècies. En principi, no, els barcos no es poden acostar a menys de 60 metres d'aquests animals i s'ha d'anar molt de compte si navegant en barco es pot trobar amb una espècie amb un animal d'aquestes característiques. S'ha de tenir en compte, sobretot, que aquests animals són uns animals que arriben als 20 metres de longitud, una miqueta més. Qualsevol col·lisió, a part de poder fer ocasionar un dany d'aquests animals, doncs, també podria ocasionar un dany important a qualsevol embarcació. Llavors, nosaltres recomanem sempre que, en el cas de trobar-nos un animal d'aquestes característiques al mar, sempre doncs, intentar observar-lo des del respecte, anant a una velocitat lenta, sense intentar apropar-nos-hi molt, tampoc, perquè ja es pot gaudir d'un albirament a una certa distància, i sobretot respectar-los al màxim possible.
Ja per acabar, quan vosaltres sortiu no, a veure si trobeu balenes i a estudiar-les, no sé com ho feu per trobar-les, en què us fixeu o què feu servir per trobar-les?
Nosaltres, les sortides que fem són sortides de mostreig que estan marcades dintre d'un projecte d'investigació que està emparat pel Ministeri, i bàsicament el que volem és entendre quines espècies de cetacis veiem. Nosaltres, sobretot els rorquals, són espècies que no... o que és difícil detectar-les utilitzant altres mètodes que no sigui la vista. Aleshores, bàsicament, el que fem és estar observant al voltant de l'embarcació, i sí que és veritat que en el cas dels rorquals, com que són animals molt grans, és relativament fàcil de veure a llarga distància. A més, en el cas de les balenes, i sobretot en el cas dels rorquals, una característica que tenen és que quan surten a respirar emeten un raig d'aire pressuritzat amunt, que és una columna d'aire pressuritzat que pot arribar a fer uns 6-8 metres d'alçada i que pot ser vista doncs, tranquil·lament a un parell de milles de distància. Doncs en aquest sentit facilita una miqueta la detecció d'aquests animals a certa distància.
Doncs Oriol Giralt, doctor en zoologia i coordinador de l'àrea de recerca de cetàcia, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça de bàsquet comença avui la seva lluita pel títol de Lliga. A les 9 del vespre s'enfronta al Gran Canària en el primer partit de la seva sèrie dels play-offs.
Els blaugranes buscaran revalidar el títol de la Lliga ACB després de la desfeta a l'Eurolliga en què van caure a les semifinals. La Provítola ha explicat abans del partit que, tot i estar dolguts per aquesta Final Four europea, aniran a per totes en aquesta Lliga.
Estamos dolidos por el Final Four que hicimos, pero es lo que queda, ¿no? La Liga, hay que pensar siempre en lo que viene. Y bueno, el equipo está entero, el equipo está bien y tenemos que trabajar y pensar que vamos a ganar.
Al ser líders de la fase regular, el Barça s'enfrontarà al 8è classificat, però tot i així és un rival complicat que acumula molts punts. Pel que fa també a aquests play-off, la penya va guanyar ahir el primer partit de l'eliminatòria, que és el millor de 3, amb una contundent victòria sobre el Tenerife per 100-68. Els de Badalona, per tant, ja tenen l'eliminatòria encaminada de cara a les semifinals. Aquest proper diumenge a la 1 juguen el segon assalt d'aquest play-off a Canàries.
Encara en bàsquet, Bernat Canut ja és el nou entrenador de l'Uni Girona.
Canut va deixar el Cadí la seu la setmana passada després de 5 temporades al capdavant de l'equip. Ara el club gironí i el tècnic han arribat a un acord perquè sigui el nou entrenador i assignat per una temporada.
En futbol, el representant de Dembélé s'ha pronunciat sobre el futur del jugador blaugrana.
El davanter francès, que acaba contracte el 30 de juny i encara no sap, no està clar el seu futur. Aquest migdia, el seu representant, Moussa Sissoko, ha fet pública una declaració sobre la situació actual del jugador. Sissoko explica que el futur del davanter continua obert i que no entraran en especulacions interminables. També ha afegit que seran sempre respectuosos amb tots els clubs i que quan sigui el moment adequat per prendre una decisió, serà Dembélé qui considerarà la millor opció. Amb aquest comunicat, el representant vol deixar clar que no tenen cap acord encara tancat amb cap club.
Demà dissabte, Real Madrid i Liverpool s'enfrontaran a París en la final de la Champions. La gran final europea es disputarà a l'Estadi de França.
Carlo Ancelotti ha viatjat amb tot l'equip cap a França amb l'objectiu d'aixecar la 14a Copa d'Europa del Club Blanc. El Liverpool, subcampió de la Premier League d'aquesta temporada, intentarà anar per la seva 7a Copa d'Europa, amb la que igualaria el Milan si l'aconsegueix, que és el segon equip amb més Champions per darrere del Real Madrid. El partit a jugar demà dissabte a les 9 del vespre a París.
Diumenge finalitza la temporada a la segona divisió. Serà llavors quan es coneguin quins equips ascendeixen a primera divisió.
Eibar i Almeria són els dos primers classificats, però estan a només 2 i 3 punts del tercer i el quart classificat. El Girona és a només un punt de certificar l'accés als play-off. A les 8 del vespre del diumenge s'enfronten al Burgos, el que el tècnic Michel ha catalogat com el partit més important d'aquesta temporada.
Confío en que solo nos queda una jornada, que la Liga acaba el domingo y que empiezan los play-offs. Y para estar en esos play-offs tenemos que hacer el mejor partido del año. Y nos ha tocado fuera. Bueno, pues afrontarlo como es, ya les he dicho.
Les baixes per la trobada són les de Juncà, Darío i Ramon, que els tres estan lesionats.
En tenis, Rafa Nadal ja és als vuitens de final del Roland Garros després de guanyar la tercera ronda per 3-7-0.
Nadal ha superat amb comoditat a Van der Sandschulp en el duel que ha durat 2 hores i 13 minuts. Ara, als vuitens de final, s'enfrontarà a Auger Aliassime. En aquests moments està en joc el duel entre Bernabé Zapata i John Isner. Zapata s'ha emportat el primer set, però el nord-americà l'ha igualat. Ara s'està jugant el quart set d'aquest partit que pel moment està a favor de Zapata. 8:45 serà el torn de Carlos Alcaraz, que s'enfronta a Sebastián Corda per una plaça aquests vuitens de final.
El Giro d'Itàlia, Coen Bowman ha guanyat la penúltima etapa de 178 quilòmetres en final a Santuario di Castelmonte.
Bowman, de l'equip Jumbo-Visma, ha estat el més ràpid amb un temps de 4 hores, 32 minuts i 55 segons. Schmidt ha estat segon i Tonelli tercer. Bowman, que també ostenta el lideratge de les etapes de muntanya. La classificació general, Richard Carapaz és el portador de la Maglia Rossa, amb Hindley a 3 segons i Mikel Landa a 1 minut i 5 segons. Demà es disputa la darrera etapa d'aquest Giro d'Itàlia, una etapa de muntanya de 168 quilòmetres de Belluno a Marmolada.
En motor, aquest divendres han començat els grans premis de MotoGP a Mugello i de Fórmula 1 a Monte Carlo.
En motos, Aleix Espargaró ha estat el més ràpid en els entrenaments lliures per sobre de Vecnaia. Pol Espargaró ha quedat desè, Marc Márquez 12è, Àlex Rins 13è i Viñales en 17a posició. A la sessió de lliures de la Fórmula 1, Leclerc ha estat el més ràpid amb el seu Ferrari i el seu company d'equip, Carlos Sainz, ha quedat tercer. Fernando Alonso, amb Alpine, ha quedat en 13a posició. Dissabte es faran els entrenaments oficials de les dues disciplines i diumenge les curses.
I tornem al bàsquet Pro Amèrica perquè els Warriors s'han convertit en els primers classificats per la final de la NBA després d'imposar-se a la Conferència Oest.
Els Golden State Warriors han guanyat aquesta passada matinada el cinquè partit de la sèrie contra els Dallas Mavericks de Luka Doncic per 120 a 110. Amb aquesta victòria el conjunt de Stephen Curry i Klay Thompson es classifica per les seves sisenes finals de la NBA en els darrers 8 anys. La final la jugaran contra el líder de la Conferència Est, que seran els Celtics de Boston o els Miami Heat. Ara mateix l'eliminatòria està a 3-2 a favor dels de Boston.
Andy Fletcher ha mort aquest dijous als 60 anys. Fletcher era el teclista de Depeche Mode i va triomfar amb temes com aquest Just Can't Get Enough que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo del Foc.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és en Guillermo, Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.